Voleu parlar ara d'un tema que teníem pendent en agenda des de feia dies. De fet, en parlàvem amb una de les persones que avui ens acompanyen des de fa temps. Un tema molt interessant que estem segurs que els interessarà i, si més no, vaja, és el que intentarem fer, que els interessi. El passat 17 de febrer es va celebrar una jornada unitària pel dret a una vida independent i d'inclusió en la comunitat de les persones amb discapacitat. Això es va fer a Barcelona, davant de grups parlamentaris, davant de la consellera de Drets Socials, i l'organitzava aquesta jornada l'Espai Unitari, que és un moviment, una associació d'alguna manera, una xarxa que han creat 30 entitats, 30 organitzacions, també 13 persones destacades d'aquest món de la discapacitat, i que ho han fet bàsicament perquè el mandat de la Convenció de les Nacions Unides del 2006, que aquí a Espanya es va aprovar, es va ratificar, perdó, el 2008, diu que aquest dret a una vida independent i d'inclusió a la comunitat de les persones amb discapacitat hi és inclòs. I, per tant, hauria de ser una realitat. Però això, a data d'avui, doncs encara no és una realitat. Cal avançar, cal treballar molt. I si alguna cosa en saben les dues persones que aquí m'acompanyen avui, és lluitar. Perquè fa molt de temps que lluiten, probablement des de... una des que va néixer, segur. L'altra penso que des que va ser mare principalment. Probablement abans també, però d'una altra manera. I és que avui ens acompanyen la Margarida Saiz. Ella és portaveu del moviment Vida Independent Garraf, que forma part d'aquest espai unitari del que també n'ets representant. Margarida, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Deia ara, lluitant sobretot a partir de que va ser mare...
Diguem que tot el tema de lo que suposa una societat inclusiva, jo ja professionalment ja ho treballava
abans. Ja ho treballaves, eh?
Jo treballava a l'Ajuntament de Barcelona, en l'àrea social, i aquest tema ho tenia molt clar, però jo no sospitava que seria mare d'un fill amb síndrome de Down, que em va descobrir i fer aprendre moltes coses.
Uh-huh. I et va, entenc, despertar aquesta necessitat encara més, no?, patent de lluita, eh? Aquesta necessitat de lluita pels drets d'aquestes persones, eh?
A l'inici, diguem, no tant, perquè ens van trobar, per casualitat, van anar a parar, nosaltres vivíem a Barcelona, van anar a parar a la comarca del Garraf, i la comarca del Garraf, uh-huh, en aquella època havia estat, perquè la Generalitat havia fet una aposta claríssima, uh-huh, per avançar cap a una escola. En aquella època es parlava d'integració, no es parlava d'inclusió, que no és el mateix, i llavors havia estat comarca pilot.
Pionera i pilot. Sí.
Exacte, i llavors el que ens vam trobar va ser tot a favor. Quan nosaltres comencem a lluitar és quan les coses es comencen a torçar, i veiem que el que era un dret natural, que vivien de la manera més normal possible, es va començar a troncar. Ahir va començar la lluita.
Uh-huh. Allà va començar la lluita, per cert, que el Garraf, aquesta comarca, ara no feia menció a la Margarida Saiz, continua sent una comarca inclusiva en matèria educativa. És a dir, a la comarca del Garraf no hi ha escoles d'educació especial, totes les escoles, diguem, són inclusives. Aquest va ser aquest programa pilot de la Generalitat d'aquests anys que ara em feia referència a la Margarida, però, òbviament, i aquí n'hem parlat nombroses ocasions, falten molts recursos perquè això, diguem, pugui ser, és a dir, perquè pugui ser el que es diu que és. Perquè sense recursos, diguem que la inclusió és molt difícil. Aquest és un altre meló, que ara no entrarem en aquest meló en concret, perquè, Margarida, estaríem estona aquí, eh?
Molta estona.
Estaria molta estona. Però avui venim a parlar d'aquesta jornada unitària, del que es va demanar i, d'alguna manera, del que proposa l'Espai Unitari i també Moviment Vida Independent Garraf, de qui en forma part també una sitgetana, que segur que tots coneixen, que és amb qui he estat parlant tot aquest temps, sobre si podíem venir i organitzar amb mi tot plegat, que ella és la Marga Domínguez Carbon. Ai, la Marga. La Marta, perdó. La Marta Domínguez Carbonell. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, la veritat, i molt contenta d'estar aquí per seguir reivindicant tots els drets que hi tenim les persones amb discapacitat.
Clar que sí, que ara deia, tu lluitant des que vas néixer, Marta?
Quasi, crec jo, sí.
Marta, escolta, amb aquesta energia que tu tens i aquestes ganes de lluitar, digue'ns d'on les treus.
Pues de tot plegat, ja, de per si.
Però la Marta mai s'enfonsa? Mai se li caben les ganes de lluitar?
No, de mitja està complicat, la veritat.
De mitja, vaja, està bé, dona gust, amb algú amb aquesta energia com la Marta, diguem que la lluita es fa més fàcil. Es preguntava ara com havia anat aquesta jornada unitària, no? Era una manera, doncs, entenc que va ser una manera de posar davant de tots els grups parlamentaris, els representants polítics, al final són qui tenen, poden fer els canvis, no? I poden fer els ajustos en la llei, etc., o donar dotar de recursos a les entitats o en aquestes pròpies lleis. Com va anar aquesta jornada unitària? Amb quina sensació heu sortit d'aquesta jornada, que per cert va ser un èxit?
Per això, que té tres respostes diferents, uh-huh. Perquè nosaltres teníem tres objectius. Per un costat, demostrar l'espai unitari va néixer a l'octubre del 2023 amb el manifest unitari pel dret a una vida independent i d'inclusió en la comunitat, tal com mana la Convenció de les Nacions Unides del 2006, i per tant sí que volíem demostrar la nostra consolidació i mostrar musculatura i capacitat de convocatòria. Aquest objectiu va ser un èxit, perquè es van connectar entre presencial, que estava la sala absolutament plena a rebossar, com a nivell de streaming, més de 221 persones, uh-huh. Però a més, la diversitat d'entitats diverses que estaven representades allà. Segon, que realment tots els sis grups parlamentaris als quals ens van adreçar i la consellera, doncs tothom va voler participar i van enviar persones de, diguem, primeres espases. En aquest sentit, aquest objectiu, molt bé. El segon era saber què opinen els grups parlamentaris i la Conselleria de Drets Socials i Inclusió sobre les quatre demandes que nosaltres considerem palanca de transformació. Hi ha moltes que estan, molts temes que estan relacionats amb poder fer efectiu un dret a la vida independent i d'inclusió en la comunitat, però nosaltres hem identificat quatre demandes que considerem que tenen que de complir-se tindrien un efecte dominó en la resta. Uh-huh. Doncs, en aquest sentit, tot i que evidentment cada un dels partits, dels grups parlamentaris, sí, van haver diferències i molts deien que estaven a favor de la majoria de les demandes o de totes, no tothom per això, però diguem que la valoració que justament feien ahir en el plenari de l'Espai Unitari era que és decebedor. Vale? És decebedor en el sentit de que els fets i les paraules no es correlacionen. I per tant, per exemple...
És a dir, que hi van haver paraules d'acompanyament, però que aquestes paraules no van sempre prou acompanyades de fets.
Per exemple, la consellera ens diu que, bueno, tota una sèrie de coses, assistència personal, que es farà una consulta uh-huh. pública, que ja serà la segona aquest any, i que durant el mandat s'implementarà el decret que, pel qual la Generalitat afegirà diners als que venen de l'Estat per aquest servei, per aquest suport humà a les persones amb discapacitat. I el mateix dia, en un altre acte, doncs estava parlant del compromís de la Generalitat en la creació d'un número important de places residencials, quan una de les nostres demandes era el pla de desinstitucionalització. I llavors, bueno, vas veient que els esforços realment no es centren tant en el que hauria de ser la inclusió i la vida independent, sinó en un món paral·lel i especial i per tant no inclusiu.
Marta, a veure si ens pots resumir fàcilment per aquí hi ha gent que està a casa i després amb la Marga entrarem en aquestes palanques, en aquestes quatre sí. demandes, però Marta, a veure si ens pots explicar allò fàcilment, què és el que demaneu?
Pues, per exemple, que les persones amb discapacitat puguem viure de manera independent i d'inclusió a la comunitat igual que qualsevol altra persona que no té discapacitat, ja sigui que ho vulguem fer sols o soles o en companyia. I si és acompanyats, que puguem triar nosaltres amb qui volem viure, on volem viure i com ho volem fer.
Perquè, Marta, això a dia d'avui no ho podeu fer?
Està molt, molt complicada la cosa, la veritat.
Uh-huh. Per tant, entenc que al final és el dret que té qualsevol persona, no? Més enllà de si té una discapacitat o no, a poder decidir sobre la seva vida, no? Amb qui vol viure, sí. On vol viure, si vol que l'assisteixin o no, no? I a prendre
Totalment.
Les seves pròpies decisions, no?
Totalment.
Entenc, Marta, que el que voleu és això, poder sí. prendre decisions sobre la vostra vida.
Sí, totalment.
Uh-huh. Digues, Marta.
I jo diria, Marta, per exemple, tu tens molt clar, i amb el suport de la teva família, que vols emancipar-te, i no pot fer.
No, Amb qui vius ara, Marta? Vius amb els pares?
Amb els meus pares, sí.
I tu tens ganes de marxar de casa,
sí,
no?
Sí, per com a mínim provar-ho.
Clar.
Com a mínim. A temps de tornar sempre hi soc, però
clar,
com a mínim poder tenir l'experiència.
Perquè, Marta, et puc preguntar quants anys tens?
35.
Per tant, diguem que la Marta ja té una edat suficient com per poder-se emancipar, eh? No estem
sí,
parlant d'una nena de 16 anys o de 17 anys. És a dir, ja ets adulta i, per tant,
totalment,
ja podries fer-ho. I no ho pots fer per què?
Per la falta de suports i de més. I els pisos, que està super complicat perquè sigui accessible per tothom i tot.
D'acord, perquè diguem que perquè una persona com la Marta es pogués independitzar, emancipar, què és el que fa falta? És a dir, què és el que demaneu?
Hi ha una part, en concret, el que demanem el,
sí?
la, l'espai unitari, us ho dic ara,
sí,
però parlem amb la Marta.
Sí.
La Marta necessita un mínim d'ingressos,
sí?
Sí, via salari,
per tant, feina?
Prestacions.
Sí,
sí, per la via, parlem d'ingressos.
D'acord.
Té dret a treballar,
sí?
Cosa que ella ha lluitat tant en el mercat ordinari com a nivell de protegir, però fins ara sí que ha tingut èpoques. Fins i tot ha estat emprenedora.
Sí, ho sé.
Però bueno, la qüestió és que en aquest moment no treballa.
Uh-huh.
Després, els habitatges en el mercat ordinari de lloguer, doncs clar, o hereda un pis o algú de la família, o estan prohibitius.
Uh-huh.
I necessites no només pagar el pis, necessites menjar, etc.
Efectivament, sí.
Però hi ha un altre tema, i aquest sí que forma part de les demandes que hem centralitzat dins de lo que considerem palanca de transformació, i és que a vegades tenir un pis no és, i poder-lo pagar no és suficient.
Uh-huh.
A vegades necessites suport. Marta, tu, per exemple, tens una discapacitat visual.
Sí.
Ella necessita en determinades tasques de la seva vida, de tots els àmbits de la seva vida, pot necessitar d'un suport humà.
Uh-huh.
En aquest moment, avui en dia, a la prestació per assistència personal, que seria aquest suport humà,
sí?
Que és escollit, triat per la persona, qui te presta el suport,
uh-huh,
en què et presta suport, com te l'ha de prestar,
uh-huh,
i quan, doncs mira, de tot el sistema de l'autonomia i l'atenció a la dependència, a Catalunya el 0,03%, 83 persones de Catalunya tenen aquesta prestació, 83 persones en números absoluts, el 0,03. A l'Estat espanyol, que de les 11 de les 17 autonomies, entre les quals està la nostra, la mitjana també és baixíssima en relació, per exemple, a serveis residencials,
uh-huh,
o al cuidador no, la figura de cuidadors
cuidador
no professional,
uh-huh,
és el 0,52. Però fins i tot Catalunya, respecte d'aquesta mitjana de l'Estat espanyol, està a anys llum. Llavors, no és només tenir ingressos via, pel dret, que també ho diu la Convenció, poder treballar,
sí,
no és només poder accedir a l'habitatge, és també poder disposar de suports, que en aquest moment, en allò que hi ha moltes coses que ella pot fer, però en allò que no pot fer és la família.
Uh-huh. Uh-huh.
Si no té la família, doncs això genera una dependència mútua. Una vida independent vol dir que tu pots tenir un suport professional que tu has triat, perquè doni el suport que tu necessites i tries per poder fer aquesta i per poder decidir què fas en quin moment, sense dependre de persones de l'entorn informal que te'l prestin. Per
queda
tant,
clar,
és important poder tenir aquesta, tot aquest bano.
Tot aquest, anem a aquestes quatre demandes,
sí,
que ara em feies menció, que deies que són una mica com palanca, no? Per tant, entenc que les plantegeu com, a partir d'aquí, si canviem, no? Si fem aquests canvis, la resta anirà venint, no? És
sí,
a dir, seran com un impuls, no?
Sí, uh-huh, totalment.
Uh-huh.
Per això, aquestes que tu parlaves, 30 organitzacions,
sí,
que ara ja serem 32,
uh-huh,
perquè ahir vam, justament van
dir van incorporar
sí,
dues més.
Sí, i una altra persona significada, que també s'incorporarà, són quatre. Una és l'assistència personal.
Aquesta
aquest
que
suport,
comentaves ara, eh?
Exacte, l'assistència personal és clau, és la figura que diu, no és l'única, que dona un
sí,
suport humà,
uh-huh,
en allò que la persona amb discapacitat vol fer, però no pot per raó de la seva discapacitat. Llavors, no és l'única, però és una figura capdalt que el Comitè Internacional planteja que és necessari potenciar, però que ja veus que tant a l'Estat espanyol com sobretot a Catalunya
és pràcticament inexistent,
és pràctic...
i això deies amb aquestes dades que
et feia referència
ara. I desconeguda, sí, sí.
I a més, aquí només es té els diners, que són mínims, que venen de l'Estat, perquè la Generalitat, a diferència d'altres autonomies de l'Estat espanyol, fins ara no posa diners propis per sumar
hores... I ho podria
hores...
fer?
Sí.
És a dir, l'excusa de Madrid, això bé, és a dir, depèn de Madrid, no bueno, serviria aquí,
eh? L'excusa que ens van donar fins ara era que, no, que el finançament per part de Madrid a la Generalitat feia que això no es pogués fer. Nosaltres ho sentim. El que diem és, amb el que tenim, no qüestionem que tinguem que rebre més, amb el que tenim, nosaltres les prioritats...
Es pot decidir que una part del que tenim... destinar-la amb aquests recursos.
Què prioritzes? Vale? Per tant, el que estem dient, si tu... Bueno, no avancem. Sí. Assistència personal. Sí. Vale? Que la gran diferència, perquè hi ha gent que el confon amb l'atenció domiciliària, sí. La gran diferència en l'assistència personal és que tu tries, si vas, per exemple, pots contractar directament o pots anar a una entitat o empresa homologada mm-hmm. que et presta el servei. Però tu tries la persona o persones que et donen suport. O si vols continuar-les tenint o no tenint, en què te presta suport, en quines coses, com te l'ha de prestar. No t'ha de venir ningú ni a educar-te ni a rehabilitar-te. Uh-huh. És algú que t'ajuda a el que tu faries si poguessis, uh-huh. però no pots. La segona és transformar el sistema de finançament que tenim dels serveis i recursos a les persones amb discapacitat. Ara... Què diu la Convenció? La Convenció diu que s'ha de posar la persona amb discapacitat al centre perquè és la seva vida, ningú la viu per ella, és la seva vida. Què és el sistema de finançament que tenim? És al revés, posa el servei al centre. És a dir, poso un exemple. Uh-huh. Si tu ara, la mateixa persona amb discapacitat, diu jo vull assistència personal, els diners públics que es destinen a això que tu has triat són infinitament una petita part de lo que si tu acabes accedint a una plaça residencial. O sigui, en funció de la tipologia de la discapacitat que tinguis i de la intensitat de suport que necessitis, a l'administració pública, la Generalitat i l'Estat te donaran de 2.000 a 4.000 euros, gastaran en la teva plaça, però la mateixa persona, si tria assistència personal, tindrà misèria i des de luego no podrà tenir una vida independent.
Queda clar. Per tant, entenc que les polítiques actuals, i entenc que en els darrers temps, han anat més dirigides a aquesta creació, a aquest donar recursos...
A la institucionalització.
Exacte. Aquestes places residencials, no? I aquesta manera, no?, d'assistir, que no pars a pensar això, en que les persones són elles al centre i elles han de poder triar, no?
Perquè partim d'una mentalitat en la qual, històrica, en la qual les persones amb discapacitat necessiten de protecció, però a través de la substitució. És a dir, nosaltres sabem el que els interessa pel seu bé i ha anat més a la substitució de la voluntat de la persona, sempre pel seu bé, però decidir per terceres persones i molt orientat, sobretot si els pares falten o no, perquè, per exemple, hem de dir que la institucionalització d'infants amb discapacitat ha crescut moltíssim en els últims anys, per exemple. ¿Vale? Llavors, ha posat l'accent en una manera d'entendre la protecció que ha estat mitjançant espais especials i de substitució de la voluntat, de manera que a quina hora sopes, a quina hora dines, si te dutxes o no et dutxes...
No ho tries tu, sinó que ho trien per tu.
Exacte. Per tant, assistència personal, segon, pressupostos personal, és a dir, en funció de la intensitat de suport que pugui requerir aquesta persona, doncs l'administració pública, què és el que, d'acord, el sistema de benestar, el desenvolupat, quants diners estic disposat o puc donar-te.
Oferir.
I la persona amb discapacitat ja triarà si se'ls gasta tots.
En un assistent o en una plaça residencial o el que sigui. No?
Exacte. Per tant, diem, s'ha de transformar el sistema de finançament per posar la persona al centre. Tercer, té que haver un pla de desinstitucionalització. El Comitè Internacional és claríssim, no només això, sinó que va fer l'observació general número 5 que desenvolupa tot això i unes directrius que són clares i meridianes. Bueno, pues aquí continuem tenint que una part importantíssima dels recursos públics se van a places residencials i misèria a tot el que significa vida independent, però els discursos són uns altres. ¿Vale?
Que és el que deies abans, el discursos... que no casa la paraula després amb les polítiques.
Exacte. Per tant, demanem un pla de desinstitucionalització que eviti institucionalitzacions i que faciliti progressivament, això no pot ser d'un dia per un altre, que les persones puguin anar sortint en condicions de seguretat i de dignitat, no que es quedin al carrer.
Queda clar.
I per últim, tenim el convenciment de que o anem a denunciar o anem a elevar al Comitè Internacional les violacions més importants dels drets de la Convenció, o realment pensem que la capacitat d'incidència és menor. És a dir, l'Estat espanyol va signar el protocol facultatiu, que vol dir que dona autoritat al Comitè Internacional per valorar i donar recomanacions, perquè no mana jeràrquicament el Comitè Internacional als estats, per dir-li això que estàs fent no ho estàs fent bé i te recomano que vagis en aquesta direcció, d'acord? ¿Vale? Doncs el que, perquè arribi sobre el dret, del dret a la vida independent i d'inclusió a la comunitat, violacions, t'he de dir que de l'Estat espanyol no ha arribat ni una. Bueno, a nivell internacional n'hi ha molt poques, ¿vale? Perquè el procés, primer s'ha d'esgotar tots els processos judicials del cada estat i quan ja arribes a l'últim Tribunal Suprem o de Justícia i tal que continua vulnerant, aleshores pots anar al Comitè Internacional. Això vol dir varis anys i diners i sobretot saber com bellugar, com argumentar a nivell jurídic tot, i els entresijos per fer aquest camí. Per tant, la quarta demanda és: amb fons públics hem de crear una oficina independent que se situï al costat de la ciutadania, tant si és un ciutadà o ciutadana, si és un grup o una entitat, que ajudi i acompanyi i que faci litigacions estratègiques, sobretot en determinades violacions flagrants o més importants, perquè realment puguin arribar al Comitè Internacional. Pensem que això és necessari perquè realment en aquest moment el que tenim sobretot són paraules, bones intencions, però els fets, és que no estem parlant d'uns anys, estem parlant des del 2006. Mira, no és una demanda, però poso un exemple. Hi ha el dret a treballar.
Sí.
La Convenció diu això. Saps quanta gent treballa? En dades de 2000...
Mira, he buscat les dades, a veure si les tinc bé. Tinc les dades que el 30% de les persones amb discapacitat estan treballant, és correcte?
Tal qual. O sigui, no arriba ni una de cada tres. I aquí estem parlant tant del treball protegit en centres especials de treball com el mercat ordinari. Però és que fins i tot el Comitè Internacional diu que s'ha de primar, s'ha d'orientar a la inserció en el mercat ordinari de treball, amb els suports, etcètera. Bueno, pues a Catalunya t'he de dir que la immensitat dels recursos...
És a dir, no passa, diguem, no, que les empreses no compleixen amb aquesta llei i com que no es denuncia i diguem que els terminis per denunciar-ho i tot, és a dir, es viola però no arriba mai com...
No, però no és només això. És que legalment està feta la trampa de manera que aquelles empreses que tenen 50 o més treballadors i tenen l'obligació de contractar, sí, i reservar places... Doncs poden eludir aquesta obligació si fan un encàrrec de treball a un CET, a un centre especial de treball. En la qual cosa, fins i tot que això ho denuncia la pròpia, una de les observacions generals, la número 8 del Comitè Internacional, diu que això no es pot fer. Fins i tot legislativament, avui en dia, això passa, està permès i és legal.
Per tant, és allò de feta la llei, feta la trampa,
tal,
no?
Tal qual.
Que és el que vosaltres ara reivindiqueu, que no pot ser, no? Que això s'ha de poder denunciar i d'alguna manera les institucions polítiques, no? I públiques han de poder controlar, no? Aquestes situacions perquè no passin, és a dir, perquè no es continuïn vulnerant al final els drets de persones com la Marta a poder treballar, que deia ara la Margarida. Marta, que tu ara no estàs treballant.
No, però tinc moltíssimes ganes de seguir treballant amb tot el que es pugui anar bé, la veritat.
Vale. I per què no estàs treballant? Treballant, a veure, perquè per les ganes no és, això em queda claríssim.
Total.
Perquè no busquis tampoc no deu ser, perquè també no. Coneixent-te, deus buscar dia cada dia, deus anar-te proposant. Per què no treballes, Marta?
Perquè tot està super complicat, perquè vaig fer unes oposicions i estem a l'espera de com queda tot, i per tot un fotimer opcions.
Però és a dir, Marta, tu tens una discapacitat visual,
sí,
que entenc que hi haurà coses que no et permet fer, però moltes d'altres sí que les pots fer.
I tant.
I perfectament. Aleshores, quan tu vas a demanar feina, tu sents que això és a dir, aquesta discapacitat visual, fins a quin punt impedeix que tu puguis accedir a aquest mercat laboral?
Hi ha vegades que les empreses no ho veuen tan clar, perquè hi ha hagut vegades... Com per exemple aquí a Aguas de Barbastro, que va ser perquè van tancar l'empresa, que no vaig seguir, perquè tots estàvem encantadíssims mútuament. Després a l'Hipersimpli, que era abans el que serà del Campo,
sí,
també vaig estar fent pràctiques i hi havia la possibilitat d'un contracte, però com ja van canviar l'empresa, doncs ja hagué.
Tampoc.
No.
Per tant, que has passat per un munt d'empreses, sí, Marta? I fins i tot deia abans, la Marga, ets emprenedora,
Sí, també he estat emprenedora organitzant la meva pròpia empresa, els tallers de la Marta i tot, que he anat per diferents escoles, instituts i universitats, inclús.
I què explicaves en aquestes escoles, instituts i
doncs
universitats?
Doncs la meva experiència i la meva història en primera persona.
D'alguna manera, per què? Amb quin objectiu?
Perquè tothom els resultés més vivencial i es poguessin sensibilitzar i fer millors accions i tot per tothom.
Clar, és que realment ha de ser molt limitant viure, doncs, per la Marta, no? I per qualsevol altra persona com la Marta, adonar-te'n que no pots prendre, és a dir, hi ha un munt de decisions que no pots prendre i hi ha un munt de llocs als que no pots accedir perquè hi ha tot un sistema muntat, no?, legal, que entenc que amb bona intenció, el que deies tu abans, no? Potser, no sé si hi ha un excés de sobreprotecció, és a dir, si i en aquest món en el que estem ara, que sembla que de vegades volem sobreprotegir i decidir pels altres, no dic que amb bon sentiment, però al final estem com impedint que cadascú decideixi per si mateix, no?
Jo diria que hi ha dues mirades. Una és que com que no deixes créixer la persona i demostrar, també equivocant-se, perquè tots aprenem...
Home, perdona, és que no ens equivoquem la resta, vull dir que aquí ens equivoquem tots.
Tal qual. Doncs moltes vegades hi ha un desconeixement de que les persones, fins i tot amb limitacions molt importants, poden arribar a fer, perquè no tenen l'oportunitat de poder aprendre, de poder créixer, de poder plantejar-se reptes. És a dir, una de les qüestions que justament des de l'espai unitari diem és que partim d'un diagnòstic, i és que fins i tot, no només com deia la Marta, la immensa majoria no pot decidir on i en qui viure, o si vol sol, o en companyia, o en parella, o el que sigui, sinó que hi ha moltíssimes persones amb discapacitat que ni siquiera poden, ni tan sols poden imaginar que puguin viure tota la vida fora de la seva família, siguin quan morin els pares, germans, germans o qui sigui, o d'un entorn institucional.
No són capaços ni de visualitzar-ho, això, eh?
No, sí. perquè l'expectativa social que hi ha respecte d'aquestes persones moltes vegades ja ni ho planteja, i tothom són éssers socials, i llavors nosaltres necessitem, el tema de l'autovaloració és clau per poder enfrontar reptes. Si l'expectativa que hi ha fora de tu a nivell de les persones que t'estimes i que tu estimes i de l'entorn professional, etc., de tu espera ben poc o ja considera que tu ja t'hi posa un sostre determinat, ni tens l'oportunitat de créixer, de provar-te, d'equivocar-te, de poder enfrontar i saber realment fins on pots arribar.
De fet, és capar la possibilitat de viure, no? Perquè viure és equivocar-se, és caure, és fastidiar-la mil vegades, no? I tornar-te a aixecar, no? És això, no?
Clar, i entenem que evidentment això s'ha de fer no en unes condicions, perquè hi haurà gent que dirà, home, clar, però aleshores quan hi hagi, quan l'estafin, quan li treguin tots els diners, quan s'aprofitin, etc. Evidentment això no estem dient, ala, doncs que faci el que vulgui, que s'equivoqui, com si...
No és carta blanca, vaja.
No, evidentment s'ha de fer amb un mínim riscos, clar que hi ha, perquè en la vida hi ha riscos. Ara, s'està plantejant de poder fer això justament amb un acompanyament, s'està, per tant, en condicions d'un mínim de seguretat. La seguretat absoluta no es té.
No existeix el risc zero,
no, eh? No, clar que no, però lo que sí que veus, i això puc dir que ho he viscut, no només amb el meu fill, sinó amb... Mira, el meu fill estava valorat de que no podia treballar en empresa ordinària, o sigui, ell estava valorat de centre ocupacional. Ell no sabia llegir i escriure...
Tenia... Aquestes valoracions són en funció del grau de discapacitat?
No, això és l'Evo laboral, l'equip de valoració i orientació laboral, que a mi, per exemple, em van dir, quan jo el vaig dir, escolta'm, per què no em parles de la inserció en empresa ordinària? I recordaré sempre que la professional em va dir, senyora, a vostè el que li passa és que no sap, no vol veure les limitacions del seu fill. El meu fill ara és mort, però va estar treballant en empresa ordinària amb èxit fins que va morir. Vale? I va morir per un altre tema que no té res a veure amb la seva discapacitat. I va estar treballant. Però clar, aquesta mirada és el que estem dient. Igual que passa amb el tema de les dones, aquest sostre de vidre,
que
aquest cas no és ni de vidre, aquest és un sostre
de ciment,
en el cas de les persones amb discapacitat, ja diuen fins on pots arribar. Aquesta mirada que no és només de les administracions, que impregna tot. Les decisions de les administracions impregna també un sector de la societat molt important. Per això és molt important poder visibilitzar tot el canvi que pot haver d'empoderament quan realment hi ha l'oportunitat de créixer, que és un dret, és que no estan demanant un favor, no estem demanant un favor, estem demanant l'exercici d'un dret que és un dret humà reconegut.
Mm-hmm. Exacte, reconegut en la Convenció de les Nacions Unides, eh? És a dir, no ho diu qualsevol, això, ho diu la Convenció de les Nacions Unides, que és qui recull els drets que tenim tots i totes com a persones que formem part d'aquest món. Marra Clara, hi haurà gent que potser ens estigui escoltant i diu, estan fent aquí la carta als Reis... Això és viable? És a dir, aquestes quatre demandes que vosaltres definiu com a palanques, no, de transformació, les feu amb consciència de són viables? És viable tirar endavant això?
Si és que no són innovadores. És que la part més trista i que genera a vegades més impotència és que ni tan sols estem innovant. És a dir, el tema de pressupostos personals hi ha en altres territoris a nivell d'Europa que l'han posat en marxa. Podem aprendre justament dels que ho han fet abans. El tema d'assistència personal ja funciona, ja en estudis a nivell a nivell de Barcelona, a nivell d'Andalusia, a nivell de Madrid, estudis de quin és el retorn que hi ha, també econòmic, quan hi ha assistència personal, comparativa econòmica entre el que és el servei residencial i el que és l'assistència personal, publicades per l'Observatori Estatal de la Discapacitat. Tenim evidències que en aquesta jornada justament unitària van voler portar una persona experta per cada una de les demandes. I la persona, la Marta Yolanda Quezada García, que era l'experta en tema d'assistència personal, ens va donar dades i ens va dir, és que tal font pública ens diu això, tal, tenim això, tenim evidències. Per tant, això és el que m'ha frustrat. Pressupostos personals no està generalitzat, però sí que hi ha països i territoris on s'està fent. Aprenem d'això, igual que el tema d'assistència personal. Assistència personal que també s'aplica a persones amb grans necessitats de suport. Mira, no només això. Aquí, a Catalunya, tenim experiències, per exemple, amb persones amb autisme, amb nivells d'intensitat de suport molt, molt, molt alta.
Sí.
Hi ha alguna entitat que, aprofitant les esquerdes de la legislació vigent i també portant al límit moltes coses i també posant recursos privats, no només públics, i convertir-se en més experts que la pròpia Generalitat i demostrar que legalment determinades esquerdes eren possibles, estan plantejant, per exemple, un centre ocupacional d'una manera radicalment diferent als centres ocupacionals.
Oh,
i tant. I estan, ara ja han acabat a barrel d'un edifici, és Junts Autisme, en Arenys de Mar. Amb una sessió d'un edifici que va fer l'Ajuntament, acaben de construir uns pisos on anirà persones adultes, aquestes que estic dient, algunes de les quals fins i tot tenen pluridiscapacitat. És a dir, algunes d'aquestes persones, quan van arribar a l'entitat, venien que si trastorns de conducta, que si... Quan s'ha treballat d'una altra manera, potser en alguns casos no han desaparegut les conductes disruptives, però han canviat, perquè s'ha intentat entendre per què, per exemple. I ara faig un petit esment. Un dels perfils que costa més que hi hagi entitats que vulguin atendre és quan hi ha l'etiqueta de trastorn de conducta. ¿Vale? Doncs les pròpies entitats, dins del Pacte Nacional de Salut Mental, van fer un grup de treball, les pròpies entitats deien, mireu, ens han arribat gent adulta que resulta que està vivint que aquesta conducta disruptiva i trastorn havia situacions de maltractaments i d'abusos que ningú havia detectat, ni ningú havia donat veu, ni ningú havia vist. I aquesta persona reaccionava. Altra vegada, una cosa que està demostrada i demanada des de fa 21 anys per la pròpia Generalitat, però que no es fa efectiu, és que en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, moltes vegades hi ha malestars físics
que són conseqüència,
que no es comuniquen, que no se saben detectar i que generen conductes disruptives que es posen sota l'etiqueta de trastorns de conducta, perquè no s'explica ni que obeeixen a trastorns orgànics i malestars físics que ocasionen dolor, etc.
No tenen capacitat de comunicar un dolor a certs llocs i això acaba afectant-te, òbviament, a la conducta, com ens passaria a qualsevol altre. El que passa que doncs, nosaltres, o la majoria, no tenim la capacitat de comunicar-ho, no? De
mal. I, per exemple, hi ha una mesura molt clara escrita pel propi Departament de Salut i és que s'han de fer justament a determinats sectors de la població amb discapacitat, aquesta que acabo de dir, de manera d'ofici, un cop l'any, unes revisions mèdiques determinades. No s'han fet mai. Està escrit, està posat amb persones expertes, el Departament de Salut.
Clar, és que
no
això
s'ha
hauria
posat.
De tenir una continuïtat, no? Perquè tots, és a dir...
No es posa, no es fa. Vull dir, hi ha un munt de coses en Gales, hi ha quantitat de... Estic parlant ara, per exemple...
Hi ha algun territori al món que sigui com... on us emmiralleu?
Sí, però no en tot.
D'acord.
O sigui, no.
Hi ha una cosa aquí, una cosa allà,
no? El país de les meravelles...
No existeix. No,
diguem que hi ha països que han treballat molt més i que ens podem mirar allà o podem aprendre i després aquí traslladar el que ens interessi o el que ens funcioni aquí. Determinades coses, per exemple, en Gales han treballat moltíssim tot el tema de l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i desenvolupament amb problemes de salut mental, o sigui, més problemes de salut mental i o conducta que preocupa trastorns de conducta. Tot això ho tenen supertreballat, amb èxit. I veus com els percentatges són radicalment diferents d'aquí, però es treballa molt més abans de que apareguin els problemes greus, perquè s'eviten. Doncs això ho sabem, se'ns ha fet formació en el Pacte Nacional de Salut Mental, es va explicar l'experiència. Hi ha gent que fa més de 20 anys o més de 15 anys que la coneix en determinades coses de pressupostos personals, doncs tenim altres territoris, o sigui, no podem dir, mira, este país o aquesta regió en tot és meravellosa. Uns destaquen més d'una cosa, però que hi ha experiències, que no estem innovant, que no estem descobrint, sinó que ja són coses provades, algunes a la pròpia Estat espanyol i algunes a la pròpia Catalunya, doncs, què falta? Evidències no falten. Que hem de continuar avançant i hi ha coses que encara tenim que explorar? D'acord, sí. Però no és un tema, és un tema de voluntat. És un tema de voluntat. I mira, un indicador claríssim...
I una voluntat política que ha d'anar acompanyada, òbviament, de polítiques.
No? Clar.
No serveix de res el que dèiem, eh? Les bones paraules d'una consellera, de membres de grups parlamentaris, dient que us acompanyem, que us entenem, no? És allò que diuen sempre, eh? Us acompanyem, us entenem, estem aquí amb vosaltres pel que necessiteu, però... a l'hora de prendre una decisió amb polítiques, doncs prenen una decisió que va, diguem, en la direcció oposada allò que esteu plantejant.
Diguem que les eines, per exemple, ara fa poc s'ha aprovat el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat a Catalunya. Un pacte que ha portat tants anys d'elaboració amb la Covid pel mig, que va suposar un impàs, que ja té moltes coses bones, però té altres que ja han canviat. El codi d'accessibilitat ja està aprovat, per tant, ja no es parla de curatela o de tutela. Per tot això, el tema de capacitat jurídica, per tant, s'ha d'adequar. Bueno, nosaltres el que diem és, ara volem ser-hi i a veure com s'aplica tot això i com es corregeix el que ja ha quedat desfasat. Com s'aplica? O sigui, un document no ens basta. Unes paraules no es basten. Si després des del 2006 hem avançat tan poc, en tantes coses, hem avançat i en aquest dret de vida independent, inclús a la comunitat, hem avançat tan poc, necessitem veure. I un indicador és molt clar. On poses els diners? On estan els pressupostos? Aquest indicador t'indica clarament on estan les prioritats. Llavors, si tu poses els diners i te gastes un munt en places residencials i en assistència personal i en altres serveis, gastes el xocolata del loro, doncs a mi que em diguin una altra cosa.
Jo crec que queda molt clara la demanda. Veurem si doncs, qui ha de prendre aquestes decisions, no? I qui ha de decidir on van aquests diners us escolta, no? I canvien, fan aquest gir, no? I aposten més per aquesta vida independent i d'inclusió, no? De les persones amb discapacitat, com la Marta, que per cert ja ho diem aquí, Marta, sí. Vols fer una crida? tu estàs buscant feina, no?
Sí,
estàs
totalment.
Estàs buscant feina, estaria bé també trobar, entenc, un lloc on viure, o què?
Sí, també, la veritat, ho aprofito bé per tot.
Aprofita que tenim un micro, ja no ens escolta molta gent, eh?
Totalment. Aviam si s'aconsegueix tant la feina com l'habitatge.
Escolta'm una cosa, amb aquesta energia teva i aquest positivisme teu, se'm fa difícil que se't resisteixi res a la vida, eh? Perquè és d'envejar, jo no sé d'on ho treus això, jo no sé si és els pares, si és la família que tu traspassen, que jo crec que una mica hi té a veure, no? Aquesta lluita intensa que té la Marta, que no la veus mai cap avall. La Marta no té mai... deu tenir algun moment de bajón, que dic jo, eh? Algun el deu tenir, però l'amaga... l'amaga profundament perquè ella sempre està amb ganes de lluita i a més una lluita, Marta, que entenc que ets conscient que probablement t'acompanyarà tota la vida, no?
Hombre, totalment.
Perquè això és com inevitable, no? És a dir,
sí.
Imaginar un món on, diguem, les persones... on tothom, eh? Però diguem que les persones amb dificultats, en aquest cas, per entrar en segons quins àmbits, no hagin de lluitar, això ja és massa utòpic, no?
És una carrera de fons. Això no vol dir que avancem, que sí que hem avançat.
Perquè hem canviat, és a dir, Margarida, tu que, diguem, ja tens una certa experiència, que a més has tingut un fill, no?, amb que va viure, diguem, aquesta situació i que l'has viure, doncs, de primera mà, no? Hem avançat?
Sí, això és innegable.
Això, hem millorat,
Sí, això és innegable. Ara, una altra cosa és fins on hem avançat. També de manera desigual, si estem parlant d'educació, si estem parlant de treball. Hem avançat, però d'una manera tan lenta i en uns camps tan poc, per exemple, en aquest de el que és la vida independent i inclusió a la comunitat, hem avançat tan poc que en dues dècades pràcticament estem quasi, no diré igual, però quasi, que a veure, ens desespera. És una carrera de fons. De tota manera, nosaltres tenim clar que s'empenyem, i cuidado, una cosa molt important, hem d'empenyar, però sempre té que haver un protagonisme claríssim de les persones amb discapacitat.
De la Marta i companyia,
clar, perquè si no reproduïm el mateix esquema de que els altres,
aquest
les famílies...
Aquest sobreproteccionisme, no?
Però lluitem, que evidentment també, perquè per exemple les famílies, clar que estan condicionades per aquesta realitat, també condicionen
òbviament
les seves vides, però al front de tot tenen que estar les persones. I aquí recuperem el lema del moviment ciutadà de lluita pels drets de les persones amb discapacitat que van acunyar les mateixes persones amb discapacitat, que és res.
Res per nosaltres sense nosaltres.
Doncs queda claríssim, eh? Res per nosaltres sense nosaltres, això en veu de la Marta. Entenc, Marta, que al final el que demaneu també d'alguna manera és un canvi de mirada, no?
Exacte.
És a dir, aquí al costat també hi ha d'haver un canvi de mirada de tots, dels que decideixen, però dels que no decideixen, és a dir, dels ciutadans de peu també, no? Hem de fer un canvi de mirada.
Un canvi de mirada, i aquest canvi de mirada, per això que quan es parla de manca de recursos, evident que calen recursos i posar-los en un més en uns altres, però això té que anar acompanyat amb el canvi de mirada. Però justament el canvi de mirada implica... determinades mesures polítiques, però també la convivència. És a dir, si tu, en comptes d'imaginar, pensa, oi, aquella persona, però com ha de viure sola? Veus que en l'edifici del costat tens una persona com la Marta, o com qui sigui, o amb discapacitat intel·lectual, o amb el que sigui, i veus que se n'en surt, no és, ja no imagines, és que veus que és possible. És que veus, per tant, és difícil dir què faràs sense paral·lelament fer-ho possible.
Clar, és a dir, el canvi de mirada de venir acompanyat o incentivat, no?, d'alguna manera per aquests canvis en les polítiques, no?, i en la priorització sobretot dels pressupostos destinats a aquestes àrees, no?, que s'adrecin, doncs, en aquesta línia que vosaltres ara demaneu, no?, que sobretot que puguin garantir aquesta vida independent, és a dir, que les persones com la Marta, totes les persones amb el grau que sigui de discapacitat, perquè això també és important,
total,
eh? Que dins de la discapacitat hi ha molta diversitat també, vull dir que aquí, però per tothom que pugueu decidir, Marta, no?
I tant, hombre, això sempre.
Som una mica pesats en general, no? Tu sents això, que en general com tenim tendència a protegir-te, i tu, a més la Marta és molt independent, de vegades la vas ajudar i sempre diu, no, jo ja puc, Marta?
Perquè de mitja en principi puc, si cal jo mateixa ho aviso.
Clar, i ja està.
I realment, perquè a vegades igual et penses que pots i a lo millor de sobte no pots, però millor assegurar-te abans de dir res.
Clar, ho intentes i ja està, però tenim tendència de vegades, no?
Sí, a vegades sí.
De pensar, pobra Marta, la vaig ajudar, i la Marta de pobra No té res. Eh que no?
No, no. Jo sempre he volgut lluitar a fons. Jo penso seguir fent a fons.
I estem convençuts, Marta, i nosaltres et donarem suport aquí, però estem convençuts que seguiràs aconseguint coses, perquè amb aquesta energia i aquesta capacitat i aquestes ganes de tirar endavant, escolta'm, per molts obstacles que la vida et pugui posar, estic convençuda que els aconseguiràs saltar. I si no, doncs això, amb ajuda també doncs, de l'Espai Unitari, no, de totes aquestes entitats, la importància també d'aquests moviments, del moviment Vida Independent Garraf, de que us feu xarxa, no, entre vosaltres per fer força, no, i poder-vos això presentar davant dels que prenen decisions, no, i demanar doncs, això, aquests canvis en les polítiques o de priorització en aquestes polítiques. Margarida Saiz, un plaer.
Però, bueno, i moltíssimes gràcies per l'oportunitat d'explicar.
No, i segur que tindrem ocasió de parlar novament. Marta, tu i jo seguim en contacte perquè sempre estem en contacte, no?
Sí.
Em seguiràs explicant allò que fas,
sí,
les teves iniciatives, sí?
Vinga. I tant.
Perfecte, doncs amb la Marta segur que hi tornem a parlar.
I
gràcies.
I un gran equip de portaveus i de més en primera persona que ens ho estem lluitant tot. Vamos, a fons.
Em consta que així és. Marta, gràcies per la visita.
De res, a vosaltres, un plaer.
Adéu-siau.